Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. Dels nou líders independentistes empresonats pel judici del procés, tan sols Carme Forcadell i Dolors Bassa disposaven encara del tercer grau penitenciari, però aquest divendres al vespre ja han hagut de reingressar a la presó. L'expresidenta del Parlament ha entrat al centre de Batràs a Barcelona enmig de mostres de suport i agraint la solidaritat i la persistència de la ciutadania.
Sabem que esteu amb nosaltres i, sobretot, sabem que persistireu. Endavant, moltes gràcies, us estimo molt.
I l'exconsellera Dolors Bassa ha tornat a ingressar a la presó de Puig de les Basses a Figueres, acompanyada de familiars i centenars de persones que n'han demanat la llibertat i li feien saber que no està sola.
Facin el que facin, no ens rendirem. Seguirem endavant. I diguin el que diguin, el diàleg i la negociació hi serà sempre.
Bassa ha assegurat que tornava a la presó amb les conviccions fermes i intactes. De la pandèmia, Catalunya supera les 16.000 morts per coronavirus des que va començar. El Departament de Salut notifica en l'últim balanç 50 víctimes més i 1.400 nous positius. També s'incrementa la velocitat de contagi fins al 0,95. El canvi de tendència d'aquesta setmana en l'evolució del virus també es nota a les escoles, on s'ha incrementat un 7% el nombre de grups confinats. El govern preveu que la població més vulnerable estigui immunitzada abans del mes d'abril. Parlem de la vacuna, sentim la consellera de Salut, Alba Vergés.
En una primera etapa d'aquesta estratègia de vacunació s'ha prioritzat les persones que viuen en residències i també aquells professionals de les mateixes residències i professionals sanitaris i que treballen també a sociosanitaris i persones amb discapacitat severa. Després, més enllà, ja arribarem a la població, en primer lloc, més gran de 80 anys i continuar l'estratègia de vacunació que durarà mesos.
La vacunació està previst que comenci el gener pels interns de residències de gent gran i els professionals sanitaris, com sentíem, i els ciutadans no podran triar quina vacuna posar-se. Salut assegura que totes seran segures. De la crònica internacional estem pendents de les negociacions sobre el Brexit. Aquest dissabte a la tarda, el primer ministre britànic Boris Johnson i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, s'han emplaçat a parlar després que s'hagin suspès les negociacions. Els equips de treball han emès un comunicat en què han anunciat que les diferències no milloren i davant la impossibilitat d'avançar han acordat interrompre les negociacions. Un dels punts més enquistats és el relacionat amb la pesca, que afecta especialment França. Recordem que la data límit per arribar a un acord és el pròxim 31 de desembre. I aquest divendres ha tornat als teatres una obra que sempre ha tingut un gran èxit. Es tracta d'una nova versió del mètode Gronholm, que repeteix direcció de Sergi Belbel, però amb un repartiment nou, Pep Vila.
Bona nit.
Són vostès qui ens han de fer l'entrevista?
No.
El Teatre Panorama no tindrà motius de queixa. Tot i que l'aforament està reduït, el mètode Gronholm és una aposta segura. Per qui l'ha vist, segurament la voldrà tornar a veure, o portarà als fills, o els dirà als amics que hi vagin. I si no, feu cas del que diu David Verdaguer, un dels protagonistes.
Què ens aportarà aquesta nova representació? Suposo que riure's i passar-s'ho bé, i revisitar i redescobrir un clàssic, però jo he preguntat a molta gent, ja l'has vist? Sí, jo l'he vist, ja l'he vist. Tornaràs? No, és que ja l'he vist. I què passa al final? I es queden tots com, bueno, ell... No, bueno, ella... Bueno, un d'ells... Vull dir, la gent no recorda. Vull dir, jo recomano a la gent que la vegin. I ja està. Un besi. Ala.
L'actualitat del tema, els retocs de text i, sobretot, una interpretació molt equilibrada de tots quatre, Verdaguer, Maruïlla de Molins, Marc Rodríguez i Enric Cambray, que canvien constantment de registre en un gran esforç interpretatiu, és una altra de les claus d'una obra que ha estat, és i seguirà sent un gran èxit a la cartellera. Pep Vila, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Esports, el president de la gestora blaugrana, Carles Tusquets, ha matisat les seves declaracions assegurant que hauria venut Leo Messi l'estiu passat en una entrevista al Tot Costa. Tusquets ha reconegut que Ronald Koeman té raó quan diu que l'únic que té llibertat total per parlar del seu futur és el jugador.
Cap sentit dins de la meva resposta estava ni la voluntat de vendre a Messi, ni que em pertoca, en absolut. Això és el que potser ha estat mal interpretat, o traslladar-li aquests comentaris a Koeman li han traslladat d'una manera distorsionada.
Aquest dissabte el Barça juga al Carranza contra el Cádiz a les 9 de la nit. Ronald Araujo, ja recuperat de la lesió, és la principal novetat a la convocatòria. A més, també tornen Messi, Ter Stegen i Philippe Coutinho, que han tingut descans a la Champions. A l'Eurolliga de bàsquets, el Guiris 62, Barça 73. El Barça recupera el lideratge. I a l'Eurolliga femenina de bàsquet, Unix Girona 85, Skio 81. Les gironines jugaran a la segona bombolla amb dues victòries.
Fins aquí les notícies.
Seguim a la finestra indiscreta.
Say what? I'm going up Highway 49. I'm going to play some blues. See that highway sign?
That's excepcional, aquest Herman Green, que va morir el dia 26, als 90 anys, i que es converteix en el protagonista musical de la segona part de la finestra indiscreta avui. Aquest saxofonista cantant jazzero, bluesero, de Memphis, que havia acompanyat a B.B. King, a John Coltrane, a Rufus Thomas, a Lionel Hampton, i que era un mestre des dels anys 40. Sempre, però, al servei dels gegants. Per cert, les seves cendres les han dipositat a un lloc especial del carrer Beale Street. Ja ho sabeu, al carrer de la pel·lícula de Barry Jenkins. El saxo de Herman Green pren el relleu de Jean-Luc Godard fent cançons de Bob Dylan. Continuem celebrant els 90 anys de Jean-Luc Godard. I, amigues i amics, la segona part de la finestra indiscreta ens collirà fins a l'audiovisual. No hem deixat que marxi la Desi de Fez perquè ha de fer el concurs amb nosaltres. I ja ho sabeu, cada divendres us proposem una banda sonora, una pel·lícula. Teniu 7 dies per dir-nos correctament el títol, amb unes pistes que us donem, i a més podeu apuntar-vos un punt suplementari responent una pregunta més. Tot plegat, teniu 7 dies. L'Alfons, què ens va proposar la setmana passada?
Xupada, Desi.
Xupada.
L'encertes només...
És que saps que mai no encerto, i més quan em dius que l'encertaré em poso tan nerviosa que ni escolto res. O sigui, de cop faig com un bloqueo total i...
A veure... Però quina pressió, mare meva. No?
Però em passa sempre. Ja podria ser Dirty Dancing, que diria, no tinc ni idea.
No, va, vinga.
Fes.
Aquest és el tall.
No puede usted imaginarse lo que su obra significa para mí.
¿Qué significa?
Que alguien ahí fuera sabe lo que es estar aquí dentro.
Oh, Dios, es como una pesadilla.
Oh, vamos, solo un par de preguntas. ¿Tanto le cuesta? ¿Cómo describe también a la mujer?
Pienso en un hombre y le elimino la sensatez y la responsabilidad.
I jo vaig dir, no és Les Brujes d'Eastwick, però podria ser-ho, perquè també diu coses com aquestes en aquella pel·lícula.
Sí, home, com a mínim, l'actor l'intueixes, no?, una mica per la veu i això. No.
La veu doblada.
Clar, doblada, però mítica.
Bé, bueno, va, la pista.
No fem patir més la Desi. Pista?
Home, clar, explica quina era la pista.
Que no us enganyi el to clàssic de la música. La pel·lícula és relativament nova, tot i que per aquella època el compositor anava de Segona Guerra Mundial, de Peplums o fins i tot de l'antic Egipte. Aquesta era la primera pista.
La segona.
En termes esportius, podem dir que els Oscars d'aquell any van acabar en golejada, però això no va evitar un doblet d'aquest film, que a la vegada va ajudar a completar un triplet, hat-trick, o com diuen els americans, un three-peat.
Bueno, tot diu, això...
Facilíssim. A veure, Alfons.
La música de qui és?
La música és de Hans Zimmer, que en aquella època, Segona Guerra Mundial, Delgada Línia Roja, Peplums, Gladiator, o fins i tot l'Antic Egipte, El Príncipe de Egipto, aquella pel·lícula d'animació. La pel·lícula és Mejor Imposible, sí, la pel·lícula...
Era molt difícil.
Vale.
Era molt difícil,
la pel·lícula del 98.
I ara no et perdis la pregunta.
No, espera.
A més, era com una escena random, no era d'aquestes de la paranoia de no trepitjar, era com aquesta escena que era esa escena.
Bueno, escolta, la segona pista, en termes esportius podem dir que els Oscars d'aquell any van acabar en golejada, va ser l'any de Titanic, però aquesta pel·lícula va fer doblet. Jack Nicholson i Helen Hunt van guanyar cadascú el seu Oscar, que a la vegada va ajudar a completar un triplet, hat-trick o three-peat. Per què, Desi? Perquè era el tercer Oscar de Jack Nicholson.
Estàs fatal, Alfons, és molt difícil.
T'estimen tant, i ara espera la pregunta, Diu un oient, La pregunta addicional és xunguíssima. Crec que fa referència a l'afició de Jack Nicholson pels Lakers, que van groguets com el Villarreal. Bueno,
perquè la pregunta és, aquesta pel·lícula està directament relacionada amb una sempiterna tradició americana de tonalitat groguenca.
A què creus que et refereix? Però James L. Brooks. Què produeix James L. Brooks?
Però a veure, o sigui...
Los Simpsons! Los Simpsons!
Cada vegada portem tots els migdies en Antena 3, 30 anys, veient el nom James L. Brooks a la pantalla de Homer Simpson en els crèdits de l'inici, però la resposta dels Lakers és boníssima i
també l'hem donat
per
bona.
I ha de valer.
La gent ha dit que el color dels taxis americans, imagina't, bueno, és igual. És una cosa,
era molt difícil.
Una cosa mencial. Bueno, Desi, abans de marxar, i moltes gràcies una setmana més,
a vosaltres.
D'hora, no hi ha premi. Aquesta temporada no hi ha premi perquè no ens deixen, perquè per qüestions de seguretat, de salut i de tot això, no es poden donar paquets i aquestes coses. Però la gent juga igual. La gent juga igual i volen, com a mínim, saber que podrien haver guanyat, no? Per tant, de l'1 al 26, qui creus tu que s'emportaria el premi de la Finestra Indiscreta?
Doncs el 26.
El número 26, amigues i amics, és... Atenció, atenció... Isabel Ferrer és la que hagués guanyat el triple premi de la Finestra Indiscreta. Moltes gràcies, Desi. Però queda't un moment, que ara jo proposaré el concurs nou. Un concurs nou. Teniu 7 dies fins la setmana que ve per donar la
resposta.
Aquest
l'endevinaràs.
Home, l'has d'endevinar, jo crec que sí. Bueno, ja ho sabeu, si voleu participar, jugar i tot això, heu d'escriure a facebook.com/finestraindiscreta, o bé a finestra@catradio.cat, o bé @finestraCR. Això heu d'escoltar. Oh,
vaya, nosotros nos ocuparemos de él. Que no le falte nada. ¿Tú dónde estarás? Por aquí. Estaré por aquí. Ernest Hemingway escribió una vez: el mundo es un buen lugar por el que vale la pena luchar. Estoy de acuerdo con la segunda parte.
¿Qué? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la segunda parte del concurso, Desi?
Ja t'ho dic, és que poseu masses expectatives en mi, amb aquest tema.
Això sí que és una escena random, per cert.
És que... Bueno, ni idea. No
bé, sé, escolta, la pista número 1 diu... Aquesta pel·lícula que ens heu de descobrir... Pistes. Aquesta pel·lícula barreja els temes de nimfomania, val? El segon, Star Trek. Orgull sense prejudici. Amadeus. Avarícia. Els tres porquets i la gran comilona. És una barreja d'aquestes 7 pel·lícules. La gran comilona, els tres porquets, Avarícia, Amadeus, Orgull sense prejudici, el segon Star Trek i Nimfomania. quina és la pel·lícula enigma d'aquesta setmana. I ja ho sabeu, un punt més si responeu bé a aquesta altra pregunta, també, que diu... Quina és la relació entre Akira Kurosawa, Jimmy Murakami i Antoine Fuqua? Vas pillant, vas pillant?
Jo lo de les tres porquets em... Tenia una lleugera idea, però els tres porquets em... Des... Bueno, em trenca una mica els esquemes. Això és el que desestabilitza.
Que consti que, com m'ha dit, a les pistes a mi, en plan, dóna'm el vistiplau, lo dels porcs m'ha semblat molt pillat.
Però és veritat, és veritat, és veritat. Ja ho sabeu, podeu jugar amb nosaltres i respondre a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, @finestracr. Teniu fins la setmana que ve. Desi!
Ens veiem aviat.
Bona nit!
Madison espectacular per la colla més indiscreta.
It's Madison time. Hit it. And hold it right there.
Les viatgeres de la nit.
De fet, a la finestra indiscreta totes som viatgeres de la nit. Ho hem estat sempre. Mai... Bueno, sí, al començament ho fèiem de bona hora al matí, els diumenges, fa gairebé 20 anys o 25 anys. Però fa molts anys que som viatgeres de la nit, i ara més que mai, perquè l'Alba Laguna, que avui debuta a la finestra indiscreta, que coneixeu tots de Sitges, perquè l'heu vista per allà moltíssimes vegades, encara que no us hagin presentat, és la nova companyia de la finestra, al fons... Amb els braços oberts et rebem, Alba.
Doncs hola, estic encantada de ser aquí.
Però quin orgull tenir-te aquí a la finestra amb una secció periòdica com aquesta. Per què les viatgeres de la nit?
Doncs, a veure, podem dir que és un homenatge a una pel·lícula que deixo, no diré el títol, deixo als oients que investiguin una mica, és una pel·lícula...
No és el concurs de la pel·lícula Enigma, però bueno,
no.
Podeu enviar respostes, podeu enviar respostes.
Sí, i després, bueno, la nit, no? Ara és de nit, i la foscor de la sala de cinema, i tot això em semblava suggerent.
I aquests continguts seran de viatgeres de la nit?
Sí, podríem dir així, perquè parlarem de cinema i de dones.
Doncs una dona, parlant de cinema i dones, a altres dones i altres homes, està bé, i comences amb una cosa guai. Amb aquesta cançó, que també m'agrada. Aquesta ens acompanyarà sempre? O...
Sí.
Sí?
Sí, crec que és la cançó ideal per la secció.
L'heu identificada? També ens podeu enviar el nom de la cançó si sou capaços de fer servir aquell trasto que identifica les cançons, o perquè potser la coneixeu de tota la vida i ja està. Doncs endavant, a veure què ens expliques, què ens portes avui, Alba, així com per començar.
Molt bé, doncs m'agrada poder començar aquesta secció amb aquesta sèrie que es diu Women Make Film, que és la sèrie que Mark Cousins ha fet, no?, sobre una història del cinema dirigit per dones.
I a Filmin.
Exacte, s'ha estrenat just aquesta setmana. Potser alguns ja l'heu pogut veure o començar a veure, no?
Capítols individuals o sencera? Allò de...
És una sèrie de 14 capítols.
I ja estan disponibles els 14?
Ja estan disponibles, cada capítol dura una hora. Per tant, és, diguéssim, un documental de 14 hores. Val? És una història del cinema dirigit per dones, i bueno, és un viatge que és necessari ara mateix, no? Perquè és veritat que potser sí, que ara se'n parla més de cinema dirigit per dones, i...
No prou encara.
No prou encara.
No,
no. No prou encara, això segur. Jo crec que fa uns 10 anys, no?, que s'han multiplicat molt les pel·lícules dirigides per dones. Però també volia, abans d'entrar en matèria de la sèrie pròpiament, volia posar com un petit exemple de per què és això tan necessari, no? I és un exemple que d'una cosa que ha passat a Twitter fa unes setmanes, que és que es va viralitzar una cadena de tuits on els usuaris posaven la llista dels seus directors preferits. I, bueno, què va passar? Doncs que cap llista... Hi apareixien dones.
M'imaginava que anava per aquí la cosa, perdona.
Exacte. I llavors... Com a resposta...
Vergonya, vergonya!
Malament, fatal. Llavors, com a resposta, es va començar a viralitzar una altra llista amb només noms de dones, que està bé, O sigui, està molt bé com a resposta, però si ho penses una mica més enllà, doncs veus que alguna cosa grinyola, perquè l'ideal seria que des del principi ja s'hagués posat una llista que inclogués dones, no? I això ens dona una idea de com estan les coses, de quan ens pregunten quins directors ens agraden, pensem automàticament en Hitchcock, en Kubrick, etc. No? Però bueno, aquest documental ens demostra que totes les èpoques hi ha hagut dones fent cinema i bon cinema.
I amb valor i que cal conèixer, sí.
Exacte. El que passa és que bueno, la història sistemàticament ha arraconat aquestes dones directores. I el que fa el documental és meravellós perquè ha aconseguit recuperar 182 directores, que són moltíssimes.
Sí.
I, clar, ha estat 5 anys, Marc Cousins, per recopilar tot aquest material. Més de 1.000 fragments de pel·lícules. I, bueno, arran d'això hem pogut parlar amb ell, amb Marc Cousins, i preguntar-li quina va ser la part més complicada de tot aquest projecte tan ambiciós. I ens ha explicat això.
The most difficult thing is how do you make something that avoids banality.
El més difícil és crear alguna cosa que eviti la banalitat, que no estigui fet de manera òbvia i convencional i per tant de manera avorrida. Sabia que amb aquesta pel·lícula no volia focalitzar-me en la vida de les directores o tractar-les específicament com a dones directores. La meva idea era simplement mirar cap a la seva obra com a artistes i com a pensadores visuals. Vaig tenir clara aquesta idea, mirar-les no en temes d'indústria o com a víctimes, sinó com a artistes. As visual thinkers.
Et diré que a Catalunya Ràdio amb la Sílvia vam fer un programa que es deia La Cinema, perquè definíem el cinema com la cinema i només parlàvem del món femení, les professionals del cinema, i la Sílvia havia continuat fent espais a la Finestra Discreta fins que vam dir, mira, no, l'Alba Laguna... Com que ella es va dedicar a coses estranyes i gatunes, l'Alba Laguna segur que ens interpretarà bé i donarà continuïtat a aquest projecte del programa.
Doncs sí, bueno, és la idea i espero això setmana... Bueno,
Quan et toqui.
Quan em toqui, exactament.
Rotativament.
Doncs poder aportar, no?, una mica en aquest món i bueno, parlar de moltes grans dones que segurament sortiran com les que surten, narren aquest documental, aquesta sèrie Women Make Film, que són noms com Tilda Swinton, com Jane Fonda, com Debra Winger.
Tan Debra Winger.
Exacte, sí. I bueno, com a curiositat, que va comentar el Marc, va ser la mateixa Tilda Swinton.
Amb aquella confiança al Marc, ens vam trobar.
És que ens vam trobar per Twitter i per casualitat.
Sí o no? Sí, sí.
Això és així.
El director de la sèrie.
Sí. Twitter també fa coses bones d'aquestes.
Sí,
i tant. I, bueno, com deia, va ser Tilda Swinton qui va suggerir el títol de la sèrie, no? El Women Make Film. I una cosa que em sembla molt interessant de la sèrie és com tracta tot aquest material immens, no? Que és dividint els capítols per conceptes cinematogràfics, com l'obertura d'una pel·lícula, el to, la introducció als personatges, els diàlegs... I tot això ho fa posant exemples de pel·lícules i comparant-les. Mm-hmm. Comparant-les de diferents èpoques, és a dir, fa comparacions realment sorprenents.
I se t'ha currat.
Està molt currat.
Sí.
Sí, també es tracten temes, bueno, tot tipus de temes, no? La política, la religió, l'humor, el sexe, la mort, de tot. I podríem dir que és una gran classe magistral de cinema.
Però que no sembla una classe, perquè, clar, tal com ho expliques, deu tenir un dinamisme i deu tenir una riquesa de contrastos i tal, que
sí.
Deu ser una sorpresa darrere l'altra.
Sí, el format, a més, és com road movie, és a dir, que la Tilda Swinton, per exemple, la Jane Fonda, van en cotxe i van comentant tot això, van parlant, no?
Mm-hmm.
I és això, és una classe magistral brutal, però només amb el cinema.
I t'has fet algun gran descobriment? O algun...
I tant. A mi em venen ganes de veure totes les pel·lícules que surten a la sèrie. I descobrir, buscar, investigar i saber més. Perquè...
Per exemple?
Per exemple, m'agrada molt el primer fragment que apareix a la sèrie, que és una pel·lícula búlgara que es titula We Were Young, de 1961, i que està dirigida per Vinka Selyaskova, que no sé
si... No la conec!
No, Jo tampoc.
No la conec.
I és una llàstima, perquè l'escena que es veu és realment una meravella de cinema noir, que es compara amb una obra mestra coneguda per tothom, que és El tercer hombre.
De l'Orson Welles, bueno, del Carol Reed i l'Orson Welles, clar.
I Joseph Cotten.
Això mateix. I això em feia preguntar-me, no? Ostres, què diferent seria el nostre imaginari cinematogràfic amb clàssics dirigit per dones, no? Clàssics que no coneixem.
Mira, avui, que quasi, diguem, que hem descobert aquesta setmana aquesta directora de Geòrgia, no?, amb Beginning i tot això, a Sant Sebastià, doncs que ens parlis ara d'una directora búlgara, no?, dels anys 60, és apassionant, realment.
La prima és molt reivindicativa, llavors?
No està tractada així, o sigui, està tractada...
Bueno, pel·lícula, La manilla del Gorina, és
sí,
la sèrie.
Sí, bueno, pel·lícula, també, sí, pel·lícula sí, documental.
Sí.
És, a veure, només el fet d'haver fet això ja és una actitud de reivindicació, no?
Reivindicació positiva, diguem.
Sí, exacte, en positiu. I també li hem preguntat a Marc Cosins al respecte d'això, de com s'hauria de fer a partir d'ara, perquè la història del cinema... doncs no s'escrigui només a través dels homes. I ens ha dit tot això.
Per mi hem de començar amb l'educació a les nostres escoles. A les nostres escoles de cinema. Necessitem ensenyar cinema i necessitem ensenyar les grans pel·lícules dirigides per dones. Si algú desenvolupa un curs de cinema i no es parla d'Edith Kalmar, aleshores és part del problema, és part del procés de discriminació contra algunes de les grans cineastes que hi ha hagut. Necessitem un canvi profund en la cultura, cinematogràfica arreu del món, perquè puguem valorar les grans directores i no continuem deixant-les a banda la història.
Dues observacions. Primer de tot, que aquest documental l'hagi fet un home...
Cert.
Està molt bé, i també dius, podia haver-ho fet una dona, però ho ha fet un home. Però està bé que ho hagi fet un home. O sigui que, bé, ho celebro.
Està bé que ho hagi fet algú.
Clar, sí. I també celebro moltíssim que, segons sembla, també aquest documental ens ensenya que les dones no tenen per què fer cinema feminista ni reivindicatiu per sistema, sinó simplement cinema, no?
Exacte. Hem vist qualsevol gènere en tota aquesta sèrie. Hem vist drama, comèdia, terror, cinema negre, hem vist de tot. I realment...
Dirigit per dones.
Mm-hmm. L'única generalització, potser, que l'única conclusió que podríem arribar és que les pel·lícules dirigides per dones tenen més protagonistes femenines. Mm-hmm. I això està molt bé. I, bueno, com a resum de tot això que estem parlant, a veure, les dones haurien de ser tractades com a directores, és a dir, no com a dones directores. És com aquell exemple del futbol i el futbol femení, que si ho penses, no, és una distinció molt absurda. Però bé, com dèiem, no, sembla que falta bastant de temps encara per normalitzar-ho tot, no?
Doncs escolta'm, recordem el nom d'aquesta sèrie, a veure...
Women Make Film. A Filmin, 14 a capítols, ja disponibles.
Bueno, i a més hi ha una cosa complementària que també volia recomanar.
Sí, després de veure això encara en voleu més, no? A Filmin també, i podeu trobar el documental de la pionera sobre Alice Guy, que està considerada la primera dona directora de la història, i que també està narrada per una figura important, no?, que és la Jodie Foster. Sí. I bé, en fi, només per acabar, que ja és hora de veure el cinema amb uns altres ulls, i us animem a tots a que feu aquest viatge.
Viatgera de la nit, voldràs tornar a La finestra discreta?
Si em deixeu.
Tornarem i portaràs més material.
I tant.
I ja saps que, mira, nosaltres sempre anem fent intervencions i comentaris i tal. No t'emprenya, no?
No, i tant que no.
Si t'emprenya, doncs mira, ha caigut a La finestra discreta, què vols fer-li al Balaguna? Bueno... Benvinguda sempre, un abraçador gran. I perquè no podem fer sopar de Nadal aquest any tots junts, que si no ja veuries també les festes que muntem. Ho farem l'any que ve.
Això m'ho perdré, vaja.
No t'ho perdràs, perquè continuaràs aquí, al Balaguna, a La finestra indiscreta, forever.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
una mica xaftero, Germán Green, aquest home a qui dediquem musicalment la segona part de la finestra indiscreta d'avui. I no l'acabarem d'escoltar, tot i que està sonant, perquè serà una dona qui escoltarem cantar. Perquè el 6 de desembre del 1930, fa 90 anys, 90, de l'estrena de Marruecos, que va ser la segona pel·lícula que vam fer Josef von Sternberg i Marlene Dietrich. Primer va ser l'Àngel Blau, després va ser Marruecos, Fatalitat, l'Espresso de Xangai, la Venus Rubia, Capricho Imperial, The Devil is a Woman, i l'atrevida Paramount, que era una productora molt avançada en aquella època, va fer que Marlene interpretés el paper d'Amy Jolly, que treballa al cabaret Lo Tinto del Marroc i que és una dona de món, independent, sense por, que surt vestida d'home, o escàndol de l'època, que en lloc d'anar a besar els homes mentre ella actua, besa a les dones a la boca, o escàndol monumental dels anys 30 a Amèrica, que s'enamora d'un legionari que és Gary Cooper i per ell perdrà les sabates perquè s'anirà descalça com les dones marroquines al desert seguint-lo perquè és de la legió estrangera i se'n van a fer una guerra lluny d'allà. I tu dius, submissió o decisió de dona lliure?
¿Qué demonios buscas en esta parte del mundo?
Creí que estabas herido.
Ni hablar, no me he sentido mejor en mi vida. ¿Te has casado?
No. Dime, Tom, ¿por qué no has vuelto con tu compañía?
Creí que habías pescado a ese amigo tuyo tan rico.
Claro que sí.
¿Estás segura?
Completamente, yo nunca me equivoco. No
Actuació de Marlene Dietrich al cabaret Lo Tinto. Per cert, això em fa pensar, al fons, què? Marlene, Greta Garbo, Marlene, què li demanem a la Sílvia que faci d'estrany per la setmana que ve? Greta.
Sí, vale, Greta.
Greta, però Marlene no trigarà gaire.
Muertitos de Gurina.
Quel figlio di puttana sa tutto.
Purtroppo per andare laggiù ci vuole l'aereo.
E a me volare da l'angoscia.
Dai, non c'è motivo di farsi venire l'angoscia. Quando sei per aria, pensa solo che a terra ci arrivi, in un modo o nell'altro.
Grazie.
La mare d'Àsia Argento, la dona de Dario Argento fins l'any 1985. La protagonista de Rojo Oscuro, de Suspiria, d'Inferno... Bueno, protagonista, a vegades era més protagonista, a vegades no tant. I va continuar fent pel·lícules amb ell, sempre. En fi, Florentina, 70 anys. Amor d'Aria Nicolodi. Aria Nicolodi, mite del terror i del giallo italià, al fons. Mm. Se'ns va escapar per hores.
Sí, ja ho sé, i això, l'Uri estava escandalitzat, amb la mort de Nicolodi.
Sí, oi, oi, oi! Sí, sí. Què fem, què fem, què fem, què fem? Tranquils. Els muertitos no se'ns escapa ni un dels desapareguts de la setmana. Mort Chuck Bale, o Charles Bale, 85 anys, Stuntman als anys 60, i després director de cinema d'acció de CNB amb pel·lícules memorables. Fausto, gràcies per escoltar. Cleopatra Jones i el Casino del Oro, Locos al Volante, Un Hombre Llamado Justicia, en fi, una castanya de tio. Ha mort Philippe Clerc, potser el pitjor director francès de la història del cinema. 90 anys.
Escolta, que se't recordi per dolent també té el seu mèrit. Home,
no? Què hem de dir d'Ed Wood, per exemple? No? És l'Ed Wood francès, no? Bé, aquest senyor va dirigir coses de gran qualitat intel·lectual, com La Grande Java, La Grande Mafia, Le Führer en Folie, i una que es va estrenar a Espanya que es deia Cállate cuando hables, que no era, no era de Richard Pryor.
No, però sí, se recorda.
I després, amor, en Silvestre, als 86 anys.
Va, ne retiens pas tes ailes, ma chérie. Mais tu en as de si belle, toi aussi.
Aquí cantant amb la seva filla, perquè és una cançó que es diu Ma Chérie i que va inspirar una pel·lícula del mateix títol, que va fer Charlotte Dubrel amb Marie-Christine Bagol com a protagonista. Anne Silvestre, celebradíssima per Brassens, per Rich Jani, per Jean-Claude Pascal. Aquí una desconeguda total va fer algunes pel·lícules i tot. Aquesta el deixo tu, Amor Hugh Kiss Byrne.
El dolent de Mad Max, no?
Clar, efectivament.
Sí, i que a més té bastanta gràcia, perquè com el seu personatge no parava de dir allò de ens trobarem al Valhalla i tots s'anaven sacrificant per ell, doncs escolti, ja ens trobarem allà.
S'ha anat directe al Valhalla, on s'ha trobat amb Rafer Johnson, que mor als 86 anys, atleta de decathlon, negre, abanderat als Jocs Olímpics de Los Angeles, era el que va portar la bandera dels Estats Units, i va fer papers de cinema, Los Valientes Andar Solos, El Sargento Negro, Licencia para Matar, i finalment la mort de Franco Giraldi als 89 anys, director de 7 pistoles per a los MacGregor, Sugar Colt i la Bambolón. Quin dia de morts, per favor, per favor. Sort que ve al rescat un senyor que es diu David Prowse, com diu el Xavier, no? Conegut pel personatge de Darth Vader a la Guerra de les Galàxies. Jo no sabia que havia sortit Diu a la Naranja, mecànica, i era el personatge que surt amb gallumbos i ulleres portant a l'Àlex en braços a un moment donat, no?
Doncs sí, perquè era un culturista a la seva època i, de fet, li van donar el paper de Darth Vader una mica per aquesta alçada descomunal, no?, que atemoria.
Va fer d'entrenador de Christopher Reeve a Superman i de Cary Elwes a La princesa prometida, i va haver aquest documental I am your father, que li van dedicar, que el va portar a Sitges, i tu vas poder-lo conèixer i parlar amb ell.
Doncs sí, home, realment va fer de Darth Vader, però no se li sentia la veu, i l'única imatge on es treia el casc tampoc era ell, per tant, un home que s'havia de descobrir.
Un famós a qui no se li veia la cara ni se li sentia la veu.
Darth Vader, solo tú podías ser tan osado. El centro imperial no te perdonará esto. Has atacado a una nave diplomática
y... No finjáis sorpresa, Alteza. Esta vez no ibais en misión de paz. En esta nave se han recibido transmisiones de los espías rebeldes. Quiero saber qué ha sido de los planos que os enviaron.
No sé de qué me estás hablando. Soy miembro del Senado Imperial y voy en misión diplomática a Alderaan.
Vos formáis parte de la Alianza Rebelde. Sois una traidora. Lleváosla.
When I played the Vader, everything.
Qué bueno, que una de las cosas es que cuando él hizo las películas, como le doblaron la voz, James Jones hizo la voz, dice que muchas de las cosas él no se enteraba que había rodado, ni esto yo no lo había dicho. Y que bueno, pues tanto Tony y yo, una de las cosas que le hicimos, que le hizo mucha ilusión, es explicarle exactamente qué es lo que había hecho su personaje, porque bueno, a pesar de haber hecho el personaje de Darth Vader, no es que tenga muy claro rodar secuencias sueltas, y aunque vio las películas hace muchísimos años, tampoco es una cosa que es, y bueno, le hizo mucha gracia eso, entonces accedió a hacer el documental con nosotros.
I didn't say myself. I was more recognized.
Dice que no era reconocido por Star Wars, pero que precisamente él estaba haciendo una campaña para el gobierno británico sobre seguridad vial, donde representaba un personaje que era, se llama el Green Crosscutter, era una especie de superhéroe que aconsejaba a los niños cómo cruzar la carretera, y que él era reconocido por eso, pero a la vez curiosamente, cuando iba a las conferencias como Green Cross Code, los niños del colegio sabían chivado que él era Darth Vader. Entonces, al final, siempre cuando había ronda de preguntas sobre seguridad vial, todos los niños le preguntaban sobre Darth Vader.
Every question I got was about Star Wars.
Gracias a que todos los niños sabían que David Prowse era Darth Vader, se convirtió en la promoción de seguridad vial más exitosa de la historia de Gran Bretaña hasta el hecho, y añado, no lo ha dicho él, pero es un dato que no dice, que la reina de Inglaterra le dio la medalla del Imperio Británico.
Tengo mucha curiosidad, porque hay mucha leyenda sobre el rodaje de Star Wars. Se decía que los soldados no veían bien y chocaban constantemente. Me preguntaba si también para usted el rodaje fue duro, metido en ese traje, y si también tenía estos problemas físicos, vaya.
No tuvo problemas con el traje, pero sobre todo los problemas más grandes eran cuando empezó la primera película. Le pusieron los cristales de la máscara para ver, para los ojos, eran claros, pero George Lucas dijo que podía ver los ojos de David Prowse y que tenían que oscurecerse. Entonces, cada vez le iban oscureciendo los cristales de los ojos hasta el punto que ya no podía ver casi nada, y que gracias a las luces de los estudios podía más o menos ver por dónde iba, pero cada vez era peor porque era oscuro, oscuro y oscuro.
Tengo un sobrino que tiene 5 años y hace ya un par de años que está obsesionado con Darth Vader. Tiene pósters en su habitación, disfraces. Y hablo de cuando ni siquiera sabía pronunciar bien el nombre. O sea, encontró un muñeco y, claro, sin saber qué era la Guerra de las Galaxias realmente. Quería preguntarle qué tiene Darth Vader, que a un niño que ni sabe lo que es esta película le fascina ya de este modo.
Es el misterio del personaje, y aparte de ello que cree que Darth Vader es un personaje que tiene bondad, que es bueno, pero ese gran par de misterio hace que la gente se le atraiga el personaje de Darth Vader.
La
gente que ve Star Wars y le gustan las películas, le cae bien Darth Vader. No lo ven como el villano malo que hace todas esas cosas, sino que empatizan con el personaje y que lo quieren, y que es algo muy raro en cualquier película, ¿no? Que no poder creer al villano.
It's quite interesting, really, because I said that although I'm now regarded,
aunque él haya sido nombrado como el mejor villano de la historia del cine, le llaman muchísimo de hospitales y de colegios para que vaya a estar con los niños, y que los niños le adoran y que le rodean y que le quieren, y que es curioso que el villano más famoso de la historia pues sea incluso un personaje muy tan querido.
Vader became a hero to the kids.
Su relación con James Earl Jones en el momento que se hizo la película, ¿no? Porque usted dijo que ya sabía que sería él quien pondría la voz. Si en ese sentido hubo algún tipo de contacto entre ustedes dos sobre cómo crear un personaje, porque era 50% de cada uno, vaya.
No whatsoever. And I didn't meet James Earl Jones until only a couple of years ago. And
no le dijeron nada, no sabía nada, y de hecho no habló con James Johnson de la película, y de hecho conocí a James Johnson solo hace 2 años, lo conocí hace 2 años, por lo cual nunca había podido coincidir con él. A él lo que le contaron es que, bueno, después de la película, él hizo todo el diálogo durante la película, pero cuando acabaran la película, él iba a redoblar la voz. En un momento dado, cuando acabaron la película, todo el equipo de América se volvió a Estados Unidos, porque la película se rodó en Londres. Entonces, claro, él se quedó aquí, no pudo saber nada. Y lo siguiente que vio es que, bueno, James Earl Jones, según él, el mejor doblador que hay, que existe, su voz de Darth Vader. Le hubiera gustado que le hubieran dado la oportunidad, pero que, bueno, que está muy contento con el trabajo que hizo James Earl Jones.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Narrativa es mucho más que una mera ficción.
¿Eres el señorito Copperfield?
Sí, lo soy.
Es la verdadera historia de la vida que estaba a punto de llevar.
Tu madre está mala.
¿Cómo de mala?
Muy mala. Peligrosamente mala.
Ha muerto.
Pero es una coña, ¿no?
No, és de veritat. És una pel·lícula que s'havia d'estrenar en cines, evidentment, com tantes altres, posposada, i de cop la podeu trobar a Movistar ara. La increïble història de David Copperfield, no?, del relat de Dickens, fent amb Dev Patel, de protagonista, el teu ídol, Dev Patel.
No!
I atent,
ja està, me l'has enfonsat, tocado y hundido.
Bé, però escolta, també amb Tilda Swinton, cosa i Hugh Laurie.
Comença a estar tot arreu, Tilda Swinton, eh?
Sí. I Hugh Laurie, que també està bastant a tot arreu. La podeu trobar a Movistar. Dir-vos que el manc de Fincher ara ja està a Netflix, també, i que a Netflix també podeu trobar The Holiday Movies That Made Us. És la segona temporada d'una sèrie que vam fer que es deia The Movies That Made Us, que era allò de recuperació nostàlgica de pel·lícules com Jungla de Cristal, com Dirty Dancing.
I a la segona... Vuitanteres.
Sí, i a la segona temporada han començat a liar-la perquè s'han buscat pel·lícules nadalenques i, per exemple, han posat Elf, que dius, home, això ja no està...
Molt xunga.
A l'alçada també hi ha Pesadilla Antes de Navidad, que això està una mica...
La primera.
Millor, no? Sí.
Tot i que a mi m'agraden...
Pesadilla Antes de Navidad.
Jo m'havia quedat amb Pesadilla en el Street.
No. La primera i l'única. La del Tim Burton. També a Movistar podeu trobar Dime quién soy i La decisió...
Això, Dime quién soy, això és el que podria dir David Prowse. Perquè al final ja no... Pobre, l'entrevista està patètica, eh? O sigui, l'entrevista no, vull dir, el que explica.
Ah, sí, no.
Amb Lucas i tot,
realment era com... Pobre home, realment sí. Necessitava que el descobrissin, sí. Dime quién soy, sèrie espanyola que es va presentar al Festival de Sant Sebastià, gran aposta, i que tu vas poder veure i parlar, doncs, amb l'autora de la novel·la original i el seu director.
Home, sí, jo he de dir que no m'entusiasma gaire, he de dir-ho, eh? De la mateixa manera que el Javi ens ha escrit dient Los favoritos de Midas, qué decepción de serie, es una pena, una serie de la mano del que más o menos tenía para mí un buen crédito como Mateo Gil, y ha hecho una serie pretenciosa, pero con unos buenos actores, pero por desgracia en la serie poco creíbles, es un verdadero desastre de serie, o sea, patabam. Después de Pàtria y Antidisturbios, retrocedim. Y la verdad es que dime es que son...
Necesitamos a gente como usted.
¿Yo qué voy a hacer?
¿Venirte conmigo para luchar por nuestros sueños?
Doncs aquesta sèrie que podeu trobar a Movistar, i l'Àlex, doncs, a Sant Sebastià va poder parlar amb la Julia Navarro, l'autora de la novel·la, i el director, l'Eduard Cortés, sobre com fer una sèrie et dona la possibilitat de fer una adaptació potser més fidel d'aquests mega llibres tan llargs. Tot i així, ella diu que no era fàcil.
Creo que sigue siendo algo que no es tan fácil y que yo creo que necesita, bueno, muchos elementos para que todo eso encaje. Contar una novela de 1.200 páginas en 9 capítulos, a mí me parece dificilísimo. O sea, lo que ha hecho Eduard a mí me parece absolutamente difícil. Entre otras cosas porque... Claro, tú no puedes contar toda la novela, porque al final cada episodio es de 50 minutos, ¿no?
O
de
45.
Con lo cual, bueno, pues tienes que hacer una lectura.
Home, jo crec que una sèrie de televisió et permet ampliar molt el recorregut dels personatges respecte a una pel·lícula. Tens molt més temps, moltes més escenes, i, evidentment, precisament per tenir un recorregut, un arc com el de l'Amèlia Garalló, que és la protagonista de la nostra sèrie, amb 9 capítols hem pogut fer aquest arc d'una manera, més per mi, més que satisfactòria, que és una mica el que es tractava. És veritat que la novel·la són 1.000 i pico de pàgines, és moltes coses que hi ha, moltíssimes, té moltíssimes capes, però finalment el punt de trobada que hem tingut entre la sèrie i la novel·la ha estat el recorregut d'aquesta protagonista, i evidentment aquest recorregut, que és un recorregut de creixement, és un recorregut de compromís, és un recorregut que la fa una veritable heroïna, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que és molt més fàcil i molt més factible amb una sèrie de 9 capítols que amb una pel·lícula d'una hora i mitja, evidentment.
Doncs teníem el món ple de llibres bestsellers d'aquests grossos, i ara les plataformes estan dedicant-se a fer bestsellers serials. O sigui...
Sí, i documentals d'esport, que també tiren molt, no? El de Fernando Alonso, el de no sé què. Bé, també podeu trobar a Movistar a partir de demà La decisió, aquesta pel·lícula es diu Blackbird, que, escolta, va ser la inauguració de Sant Sebastià l'any passat, i era una de les grans apostes, ni més ni menys, que una pel·lícula amb Susan Sarandon, amb Sam Neill, amb Kate Winslet, amb Mia Wasikowska. Bé, al final la pel·lícula ha acabat a Movistar, per al que tots sabem.
Can we all behave as normally as possible?
Yeah.
Okay.
Got it.
Okay.
You got it?
All right.
Okay. Great. Anna, Chris, you up yet? I'm dead soon. You coming down?
De què va la cosa?
No sé si ho has sentit, I'm dead soon, you coming down. Bàsicament és això, la decisió és Susan Sarandon està malalta, a punt de morir, i decideix acabar voluntàriament amb la seva vida. Això se sap als dos minuts, no estic explicant res. I a partir d'aquí és l'últim cap de setmana de reunió familiar, on evidentment passarà allò de que de cop sortirà tota la veritat, es diran tot a la cara. És el remake d'una pel·lícula danesa del 2014, ho dic perquè el plantejament és molt nòrdic, això de reunir-nos tots i sortir i treure tota la merda. Sí, però no ho fan tan bé, és el director de Notting Hill, també doncs, no és el, potser el més adequat per explicar aquest tipus de coses. La pel·lícula era simpàtica, però inofensiva, per entendre'ns. Això sí, vam parlar amb Sam Neill i jo pensant, carai, estic aquí entrevistant el senyor Damien de La Profecia, de Jurassic Park, de tantíssimes pel·lícules. Quin tros d'entrevista, i clar, ha acabat a Movistar, i bé, només us ofereixo
un
tastet. Sam Neill és el marit de Susan Sarandon, li preguntava, escolta, parla'ns d'aquest personatge, que clar, entra, doncs, sap que quan acabi aquest cap de setmana es quedarà sense dona.
My character has been part of this enormous decision.
Mi personaje ha formado parte de esta enorme decisión.
From the beginning.
Desde el punto de partida.
And he has come to terms with it.
Ya he comprendido lo que va a ocurrir.
And he, of course, he's in a state of terrible sorrow and grief.
Lo ha asumido, pero está aún así en un estado horrible de tristeza.
But it's vital for him to keep things together.
Pero aún así para él es vital el mantener las formas.
For the family, which is
todo por el resto de la familia, algo que no resulta fácil.
So he's full of conflicted emotions inside.
Así que está lleno de todas estas emociones en conflicto en su interior, pero las contiene dentro de su interior.
Otherwise, it's chaos and things fall apart.
Si no, sería todo un caos y todo se desharía.
También es la persona que tiene la conversación más sincera con su nieto. ¿Por qué cree que él prefiere contarle de entrada toda la verdad?
Well, sometimes, as a grandfather myself,
como abuelo, y yo mismo lo soy,
it's easier to speak with your grandchildren than it is with your own children.
Muchas veces es mucho más fácil hablar con tus nietos que con tus propios hijos.
Grandparents and grandchildren, I find very rewarding.
Los abuelos y los nietos, yo veo mucha recompensa en esta relación que existe entre ellos.
They're very rewarding relationships because they're uncluttered by the emotion of the things you've gone through as parents, you know, the difficulties of adolescence.
Porque no están ligadas a todas las dificultades que has vivido con tus propios hijos, como enfrentar a sus adolescencias.
With grandparents, all you have to do is to love them, but there's no responsibility.
Los abuelos únicamente tienes que amarles, quererles, pero no existe una responsabilidad ahí para con tus nietos.
That's a wonderful.
Y esto es algo maravilloso.
¿Se ha planteado qué tal sería su vida casado con Susan Sarandon y teniendo de hijas a Kate Winslet y a Mia Wasikowska?
Well, look, I have two daughters myself.
Bueno, tengo dos hijas.
And so I'm very familiar with the dynamics of sisterly relationships.
Así que estoy muy familiarizado con las dinámicas de las relaciones entre hermanas.
And the often explosive relationship between mothers and daughters.
Y la relación explosiva que muchas veces existe entre madres e hijas.
Most fathers are aware of this.
La mayor parte de los padres son muy conscientes de esto.
Si alguna vez caes en el reverso tenebroso, dominará para siempre tu destino. Te consumirá como hizo con el discípulo de Obi-Wan.
Vader.
Això és una carambola?
No. Estaven programades, ja.
Per això.
Vull dir, no és un homenatge a David Prowse, sinó que Fenomena tenia programada l'Imperio Contraataca per aquest dilluns a les 12:30 i dimarts a les 5:20 del vespre. Però, escolta, els hi ha anat. Fantàstic.
Sí,
vull
sí.
dir, n'hi fet expressament. Segueix endavant el cicle James Bond. Podeu trobar les habituals, no? Interstellar, Tenet, Mank, la de Fincher, que tenen diverses sessions. Segueixen amb el cicle Paul Verhoeven. Evidentment, aquí podem sentir la música de Jerry Goldsmith. Desafio Total i Starship Troopers també les trobareu aquesta setmana. I escolta, petites joies. Dilluns, la petita botiga dels horrors de Frank Oz a les 6 de la tarda. Dimarts, l'home mosca amb Harold Lloyd a les 3:35. I divendres, los tres dies del còndor de Sidney Pollack a les 4:30.
T'he de dir que m'ha encantat a Sam Neill sentir-lo. És d'aquells actors que de cop i volta els escoltes i Són els Sean Connerys del futur, per entendre'ns, no? Gent que entra en la maduresa i que entra en un pensament interessant.
I et transmeten una calma.
Més
no?
enllà del que hagin pogut fer al llarg de la seva carrera, que també, en definitiva. Però escolta, si tu portes Fenomena, jo porto Filmoteca, i te la porto il·lustrada per la música d'una pel·lícula que en el seu moment va ser la bomba, i ara ja tothom la menyspreua. Torna a la Filmoteca i la identificareu de seguida.
For which, Thomas, I am willing to pay £8 a drawing to provide full board for Mr. Neville and his servant, and to agree to meet Mr. Neville in private and to comply with his requests concerning his pleasure with me.
El contracte del dibuixant, senyores i senyors, a la Filmoteca, diumenge a les 7 de la tarda. Però és que hi ha moltes més coses, eh? Un partit de campanya, Les Dames du Bois de Boulogne, La Terra de Dovzhenko, El Crepúsculo de los Dioses, la versió de Billy Wilder, és a dir, Sunset Boulevard, i La Princesa Mononoke. Un festival de pel·lícules.
I festivals, doncs escolta, tercera edició ja del Retina, amb aquests altaparaules.
No és que no parem, és que tenim de tot.
Amb la Retina sí, i els Teenagers. Sí. Però estic content, perquè els vaig veure néixer i veig que...
Sí,
ja
Retina vol dir Retena.
Efectivament. Val, ja estan per la tercera edició, evidentment una edició que estarà condicionada, però es fa i les seves directores ens presenten el contingut.
La tercera edició del Festival Retina aquest any tindrà lloc majoritàriament online, amb la voluntat de poder garantir que el festival, passi el que passi, podia tirar endavant i es podia fer, i sobretot que pugui arribar al màxim de persones possibles. La programació es divideix entre masterclass, taules rodones i programació de pel·lícules nacionals i internacionals. Pel que fa a les masterclass i les taules rodones, per poder-hi accedir. Tot el contingut és gratuït aquest any, però sí que demanem que la gent es registri prèviament via un formulari que està disponible a la web del festival. Tenim 10 masterclass, 10 xerrades que s'han gravat prèviament i que estaran disponibles a través de YouTube. Llavors, durant els dos caps de setmana del festival, les dates completes són del 3 al 13 de desembre, però les masterclass estaran disponibles entre el divendres 4 i el diumenge 6 de desembre i entre el 11 i el diumenge 13 de desembre, dividides, doncs, 5 xerrades el primer cap de setmana i 5 xerrades el segon.
Pel que fa a la programació de pel·lícules, hem seleccionat 12 pel·lícules que programarem a través de la plataforma VOD Filmin. Es tracta de 6 pel·lícules nacionals que formen part de la secció nacional i 6 pel·lícules més de la secció internacional. Entre aquests títols ens agradaria poder destacar Jumbo, que és una pel·lícula dirigida per la francesa Zoé Witok, que està nominada a millor pel·lícula europea en els EFA. I a més està protagonitzada per la Noémie Merlant, que és l'actriu protagonista de Retrato d'una mujer en llames. A totes aquestes pel·lícules estaran disponibles durant 48 hores a Filmin i aniran apareixent de manera esglaonada a la plataforma. A banda d'aquestes pel·lícules que programem a la plataforma de Filmin, també programem 4 pel·lícules a la Filmoteca de Catalunya, que són els Retina Essentials. Aquests títols són La princesa Mononoke, Ventajas de ser un marginado, Donnie Darko, i acabarem el diumenge dia 13 amb una programació de curtmetratges de producció catalana.
Ull amb la proposta, i cada vegada que mor una finestra comença un audiovisual. Alfons, sabes què teníem avui?
No, però estic...
Deleitós! Mauro Bolognini, pel·lícules de Mauro Bolognini, que va treballar amb Pasolini, que parla de Pasolini, i tots dos van treballar en Ennio Morricone, i hi haurà Arabella, i Un bellissimo novembre, i Metello, i La gran burguesia, i Libera, amor mio, i Saló. Fins i tot Saló, ara mateix, senyores i senyors. Visca Morricone i visca l'audiovisual. Fins la setmana que ve.
Et je peux dire la vérité que c'est le seul génie que j'ai rencontré dans ma vie, en Italie. Parce que j'étais vraiment une chose différente.
Un poète.
Un poète. Elle était quelqu'un qui avait une illumination particulière. C'est difficile pour moi de te dire en français, mais quand même, tu as compris.